Molt bona tarda. Comencem tot seguit a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui dijous. Obrim avui un dia més aquesta setmana l'informatiu de Ràdio Balaguer parlant de política local. La paera de Junts per Balaguer, Gemma Trilla, diu que els acords s'han de complir i que el calendari laboral del 2024 a la paeria ja hauria d'estar tancat. Des de Junts han posat de manifest que estan d'acord amb el fons del que pretén l'equip de govern, però no amb les formes. Segons la cap de l'oposició, no pots marejar ni enganyar la gent. Obrim avui amb aquestes declaracions que ha fet aquest matí en el programa Actualitat Plural d'aquesta casa, la Gemma Trilla. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. A nivell comarcal, avui destacarem que l'Ajuntament de Foradada ha aprovat el projecte executiu de les obres de renovació de la portada d'aigües fins a Marcobau. El pressupost de l'obra és de 122.000 euros que es finançaran amb una subvenció de l'ACA de 86.000. D'altra banda, també es preveu fer obres de millora al nucli de Montsonís, a la xarxa d'aigua també i també al Claveguera. La Diputació de Lleida presenta als representants de les entitats locals i comarcals el Pla de Cooperació 2025-2027. D'altra banda, en l'àmbit agrari, el Gremi de Pagesia celebra el primer any de la Revolta Pagesa amb l'entrega d'un manifest al govern. I també els explicarem que el Departament d'Agricultura habilita un miler de persones com a expertes per reduir les poblacions de fauna cinegètica que causen danys. Balaguer impulsa un estudi sobre la hipertensió en la població immigrant africana. La iniciativa forma part d'un estudi de recerca liderat pel doctor Dakiche Wedakor, metge togolès especialitzat en medicina familiar i comunitària al CAP de Balaguer. I en el bloc més cultural i lúdic de l'informatiu d'avui parlarem del projecte Biblioteques amb D.O. La Biblioteca Municipal de Balaguer va donar ahir el tret de sortida a una nova edició d'aquesta iniciativa que vincula la cultura amb la tradició vitivinícola. D'altra banda, el Museu de la Noguera acull aquest dijous la xerrada amb expertesa Mossos d'Esquadra durant la Guerra Civil Espanyola. I abans dels esports anirem fins a Age, el Parc Astronòmic del Montsec. Inaugura temporada aquest proper divendres, és a dir, demà, amb novetats tecnològiques i també una programació excepcional. En la secció esportiva d'avui tractarem els següents continguts.
Parlarem avui de curses. Concretament començarem explicant que el Teatre L'Amistat de Mollerussa va acollir aquest passat cap de setmana la desena edició de la Gala de les Mitges de Ponent. Rosa Maria Carulla i Mohamed Lamin es van proclamar guanyadors del circuit de mitges maratons del territori. Repassarem també breument la resta de podis. També parlarem de la cursa de la Serra de Puigverd de Lleida, que va reunir unes 700 persones en la seva 17a edició, una prova que constava d'un trail de 13 quilòmetres i curses de 10 i 6 quilòmetres puntuables per la Lliga Ponent i la Ponent Trail. I també avançarem que la 11a edició de la Trail Les Peulles ha obert les inscripcions. Se celebrarà el 23 de març i comptarà novament amb dues distàncies puntuables per la Lliga de la Noguera.
La paera de Junts per Balaguer, Gemma Trilla, diu que els acords s'han de complir i que el calendari laboral del 2024 a la paeria ja hauria d'estar tancat perquè en el seu dia hi va haver recordat una entesa entre les dues parts, govern municipal i comitè d'empresa, i després un informe de la Comissió Jurídica Assessora que va avalar l'acord, que recordem es va suspendre abans que entrés en vigor i que va acabar donant la raó als treballadors. Trilla ha reiterat en aquest sentit, en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer d'aquest dijous, que la gestió de l'equip de govern en matèria de recursos humans ha estat erràtica i improcedent. No obstant, des de Junts han posat de manifest que estan d'acord amb el fons del que pretén l'equip de govern, però no amb les formes. Gemma Trilla ha criticat l'actitud dubitativa de l'equip de govern i ha dit que no pots marejar ni enganyar la gent.
Entenem el fons, entenem el que vol fer l'equip de govern, entenem que volen posar ordre, que estan ficant-se en el conveni, que estan redactant-lo, entenem que volen regular les hores, entenem que volen fer la RLT, entenem que volen posar ordre en una cosa que fa anys i anys i anys que dure i que dure i que està malament, des de fa anys i anys. I per tant, el fons el compartim nosaltres, el comparteix, bueno, penso, no vull parlar per tota l'oposició, però el compartim nosaltres, el fons del que vol fer l'equip de govern, el compartim, posem ordre, d'acord, venga, som-hi. Però després hi ha la forma com es vol fer això. I el que no pots és marejar la gent, no pots enganyar-nos, no pots dubtar tant, no pots ser tan dubitatiu, no pots estar sempre fent un pas endavant i tres endarrere i dient blanc per després dir negre. I això és el que ha passat aquí.
La paera de Junts també ha apuntat que tota la situació és un desgavell que genera desconfiança i confusió entre els treballadors i que a més perjudica la imatge de la paeria i de la figura de la paera en cap. Així mateix ha criticat la manca de prudència del govern a l'hora de prendre decisions i ha insistit que les seves accions semblen estar orientades només de cara a la imatge.
Que això és un autèntic desgavell que genera un malestar tremend entre els treballadors, que perjudica sobretot la imatge de la paeria i de la paera en concret, perquè són decisions que fan el que hem dit des del primer dia nosaltres. Estan treballant a tots els a trompicades, no treballen a impulsos, a fer un pas endavant i un altre endarrere. No tenen i no apliquen la prudència. I no pot ser que el regidor ens apel·li aquesta prudència que estem demanant des del primer dia, com se'ns va apel·lar primer a la comissió informativa i després al ple, que ens va apel·lar a nosaltres directament i ens va dir estem sent prudents perquè vosaltres, oposicions, ho demaneu. És que no ens entenen. És que la prudència s'aplica abans dels fets, no després dels fets. No pot ser prudent a posteriori, has de ser prudent a priori. I, per tant, el regidor de torn i la paera en cap i l'equip de govern no han estat prudents. No han estat prudents en fer passos sense tenir aquest convenciment d'allò. Qui diu això, diu tantes vegades com hem declarat que se fan coses només de cara a la imatge.
Gemma Trilla també ha expressat la seva preocupació per la manca de consideració del govern cap al personal de la casa i ha subratllat la importància dels treballadors que estan, ha dit, al peu de la ciutat constantment. D'altra banda, des de Junts han afirmat, igual que van fer ahir des d'Esquerra, que el fet que la paeria pugui acabar pagant el 25% del cost d'urbanització del carrer Cervantes, en comptes del 10% com era habitual fins ara quan es tracta d'una primera urbanització, podria crear un precedent. Gemma Trilla ha tornat a reclamar també més il·luminació en espais de Balaguer com les places Pere Casaldàliga i Lluís Companys, així com el columbari del cementiri vell, i ha reiterat que no hi ha un pla de manteniment ni de neteja de la ciutat. I deixem la part més política, però continuem a la ciutat de Balaguer, perquè sembla ser que l'empresa Alsa treballa per tornar a obrir el bar de l'estació d'autobusos. Després d'anys tancat, s'han presentat diverses ofertes i, si s'adjudica, podria reobrir a la primavera.
Segons publica aquest dijous el diari La Mañana, Alsa, que té la concessió del servei de transport urbà a la capital de Noguera, té previst reobrir-lo i ha iniciat un procés de selecció per buscar persones que estiguin interessades a portar la seva gestió, tal com indica un cartell que l'empresa ha col·locat a la porta on s'anuncia la propera obertura del bar estació d'autobusos. I és que, des de fa anys, els usuaris no poden fer-ne ús i s'ha convertit en una demanda i reivindicació important entre els veïns del municipi. Preguntat sobre la possible reobertura del bar de l'estació, fons del govern van afirmar que diverses candidatures han presentat una oferta i tot sembla indicar que alguna d'elles podria tirar endavant. Les mateixes fonts van explicar que l'any passat ja van arribar ofertes per portar la gestió del local, però finalment cap d'elles va prosperar. En aquests moments, el procés es troba en fase de la tramitació administrativa i si s'acaba adjudicant, la reobertura podria situar-se durant la primavera.
I anem ara a comarca, concretament fins a Foradada, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha aprovat recentment el projecte executiu de les obres de renovació de la portada d'aigües fins a Marcobau. El pressupost de l'obra és de 122.000 euros que es finançaran amb una subvenció de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 86.000.
Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer l'alcaldessa, Maricel Segú, que assenyala que la canonada actual és de fibrociment i que és necessari substituir-la per evitar, sobretot, pèrdues d'aigua. També, segons l'alcaldessa, al tractar-se de canonades tan velles, el manteniment és complicat.
Des de l'ACA treuen ajuts perquè són obres de manteniment o de substitució de canonades. Aquests són obra en alta, que se'n diu, i els que ara han previst la substitució de la canonada, que és encara de fibrociment, des del dipòsit d'aigua de Foradada fins a Marcobau. L'aigua de Marcobau ve del dipòsit de Foradada i bueno, la canonada aquesta era una canonada molt vella, que era de fibrociment i, per tant, hi podia haver pèrdues d'aigua i ara doncs, es substituirà aquesta canonada, perquè les canonades aquestes de fibrociment doncs, tenen, bueno, tenen fuites i a més al ser tan velles doncs, el manteniment és molt complicat. I ara sí, ara ja es pot, amb aquesta subvenció el podrem substituir, deixar tota la canonada nova i evitar fuites d'aigua i que l'aigua arribi a Mascobó.
D'altra banda, Foradada ha aprovat també les actuacions a la xarxa de subministrament d'aigua en baixa i substitució del clavegram del carrer Judici del nucli de Montsonís. Segons segur, amb aquesta obra quedaran pràcticament renovades totes les canonades del nucli de Montsonís. Només quedarà pendent el carrer Major, que s'abordarà més endavant en una nova fase.
Sí, és la substitució de canonada d'aigua del carrer Judici de Montsonís i d'alguns ramals d'aquest carrer. També les canonades aquestes també eren velles de fibrociment i quasi bé amb aquesta obra ens quedaran ja renovades totes les canonades del nucli de Montsonís. Ens faltarà el carrer Major, que esperem poder-nos acollir a la propera, al proper ajut que tregui l'ACA d'obra en baixa i llavors ja deixar tot Montsonís amb totes les canonades d'aigua restablert, bueno, noves.
Aquesta obra, canonades i clavegram, compta amb un pressupost de 133.500 euros, dels quals 96.000 seran finançats per l'ACA i 20.000 per la Diputació. La resta, amb fons propis de l'Ajuntament.
I destaquem ara que el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident Agustí Jiménez i del director de l'àrea de cooperació local, Víctor Peguera, han presentat aquest dimecres als representants de les entitats locals i comarcals el Pla de Cooperació 25-27, aprovat el passat mes de gener i que compta, recordem, amb una partida pressupostària de 57 milions d'euros.
El pla destina 28 milions d'euros al finançament de la despesa corrent dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, 28 milions d'euros al finançament de la despesa d'inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades i 975.000 euros al finançament d'inversions dels consells comarcals, repartint 19 milions d'euros per anualitat. El pla en la primera anualitat presenta un increment del 5,16% respecte a l'any 2024 i en els dos posteriors anys una previsió d'augment del 3,24%. Joan Talarn ha iniciat la seva intervenció recordant que aquesta potser és la trobada més important que fan amb totes les alcaldies de Lleida, Pirineu i Aran i que repeteix la fórmula de transferències iniciada l'any passat per tal de simplificar al màxim la gestió administrativa i facilitar la liquiditat dels comptes municipals. De la seva banda, Agustí Jiménez ha insistit en la importància de passar d'un pla anual a un pla plurianual de 3 anys per facilitar la planificació dels ens locals i augmentar l'autonomia municipal. També ha destacat que la despesa i inversió finançada amb les transferències del pla s'hauran d'executar durant l'anualitat del pla i en les dues anualitats següents, i que es modifica el criteri per establir els municipis de muntanya, incloent tots els municipis de la comarca del Solsonès.
I en l'àmbit agrari destaquem ara en primer lloc el Gremi de la Pagesia, que fa un any va col·lapsar el país amb talls de carreteres i autovies per reivindicar la crisi que pateixen pagesos i ramaders, inicia aquest dijous una nova ronda de mobilitzacions coincidint amb el primer aniversari d'aquestes protestes. El primer que faran és entregar un manifest al govern per denunciar que la resposta institucional ha estat insuficient i donar també el tret de sortida a noves marxes. Aquest dijous els pagesos s'han desplaçat en concret amb cotxes i remolcs fins a Girona, Tarragona i Tortosa, concretament fins als edificis del Departament d'Agricultura o serveis territorials d'aquestes localitats.
El Gremi de la Pagesia fa setmanes que organitza assemblees territorials per preparar les protestes. En alguns municipis, arreu de Catalunya, els rètols indicatius dels pobles han aparegut de cap per avall en una acció simbòlica de protesta. Des del Gremi recorden que les demandes de fa un any asseguren, en molts casos, continuen pendents. Com ja van apuntar l'Agència Catalana de Notícies del president del Gremi, Joan Regolf, molts pagesos professionals estan meditant o ja han decidit plegar. Com a prèvia, els nous talls de carreteres que preveuen per a la setmana vinent, aquest dijous han registrat a la delegació del govern de les Terres de l'Ebre, a Tortosa, les propostes que el gremi reclama a l'administració. Un grup de revolta pagesa, amb el president Joan Regolf al capdavant, han arribat a la plaça Gerard Verges de Tortosa amb dos tractors i vehicles agraris. Joan Regolf ha assenyalat que el sector continua patint una baixada de preus dels productes per davall del preu de cost, que fa inviables les explotacions, sobretot amb la caiguda de la producció general que ha provocat la llarga sequera i ha rematat la dana de la passada tardor. Amb totes les reivindicacions que fa un any que estan sobre la taula, el gremi demana celeritat al govern per executar els ajuts i les mesures que poden donar un respir al sector primari. El gruix de la mobilització serà, però, el pròxim dilluns, dia 10 de febrer, quan es preveuen talls en diversos punts del país. En els missatges que s'estan difonent a Lleida, per exemple, es parla d'almenys 3 talls a Balaguer, al Col·legi i al Batàrrec. Per la seva banda, en declaracions als mitjans, el secretari de Mobilitat i d'Infraestructures del Govern, Manel Nadal, demana que els possibles talls per les protestes dels pagesos siguin ordenats i civilitzats. Nadal considera que s'ha de trobar un equilibri per fer compatibles els drets sindicals i ciutadà per protestar amb el dret a la mobilitat dels conductors i dels transportistes a fer la seva feina. En aquest sentit, Nadal recorda que ja hi haurà uns serveis mínims i que també es pactarà amb el Departament d'Interior els talls perquè es facin de manera ordenada.
I parlem ara del Departament d'Agricultura. Continuem dins del bloc agrari perquè ha habilitat un miler de persones com a expertes per reduir les poblacions de fauna cinegètica que causen danys. Es posa el focus en els conills, senglars i cabirols amb cursos que han de permetre regular el nombre d'exemplars.
El Departament d'Agricultura promou 22 nous cursos per professionalitzar i habilitar els caçadors per capturar fauna cinegètica que origina danys i accidents arreu de Catalunya. La formació s'imparteix a les escoles agràries i la previsió és acabar l'any havent format unes 800 persones. S'hi afegeixen 200 persones més que van fer els cursos durant l'any passat i que ja poden dur a terme actuacions de control poblacional més precisos. La formació és teòrica i pràctica i inclou proves de tir per reforçar la seguretat en l'ús d'armes de foc i la impartició de coneixements per poder emprar sistemes de visió nocturna. Es vol posar el focus en els conills, els senglars i els cabirols, que provoquen danys als cultius i accidents. L'objectiu d'aquests cursos és introduir una nova manera de capturar la fauna cinegètica que causa danys, que sigui més eficient i que estigui en mans de persones que ja disposin de llicència d'armes i que, a més, hagin superat aquesta formació específica. La majoria dels alumnes del curs són pagesos i caçadors amb experiència i se'ls vol habilitar a fi que puguin emprar la nova tecnologia, familiaritzar-se amb els dispositius de captura nocturna i dur a terme controls poblacionals en zones i amb espècies concretes, sempre sota una autorització que en delimitarà les condicions. A banda dels cursos, les accions que s'estan portant a terme simultàniament inclouen la coordinació territorial en emergència, l'impuls de simplificar la comunicació dels danys o l'anticipació per mitjà de nous plans de control poblacional, que serviran per gestionar les poblacions de fauna cinegètica d'una manera més quirúrgica. Aquesta mesura és una de les que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va explicar en la reunió que va mantenir amb tots els sectors implicats durant el mes de gener.
Anem a altres temes d'interès. Balaguer acollirà aquest febrer una campanya de detecció i control de la hipertensió arterial adreçada a la comunitat immigrant negra de l'Àfrica subsahariana. Aquesta iniciativa forma part d'un estudi de recerca liderat pel doctor Dakiche Wedakor, metge resident de família i comunitària en el darrer any d'especialització al CAP de Balaguer, tot i que també treballa en els consultoris de Montgai, Butsènit i Penelles. L'objectiu de l'estudi és avaluar la prevalença de la hipertensió en aquesta població, segons ha explicat el mateix doctor aquí a Ràdio Balaguer.
Se trata de determinar quantas gente tendrá una presión arterial elevada, que se llama en nuestro término como hipertensión arterial. Entonces, el proyecto consiste en determinar el nivel de la presión arterial tomando la presión a los individuos incluidos en este estudio. Entonces, esto es básicamente el principal del proyecto, es determinar esto en la población subsahariana de África que viven aquí en el área de Balaguer. La única manera de saber si tienen la tensión alterada, elevada, es medirla. Entonces yo doy la oportunidad para participar de manera voluntaria en la medida de la tensión.
Amb aquesta campanya es vol també identificar els factors de risc cardiovascular presents en aquest col·lectiu, detectar barreres socioculturals, religioses i econòmiques que dificultin l'accés als serveis sanitaris, comprendre les percepcions i creences sobre malalties cròniques com la hipertensió i analitzar l'estat vascular dels pacients hipertensos mitjançant criteris ecogràfics. La campanya es durà a terme concretament els dies 8 i 22 de febrer al local de reunions d'africans de Balaguer situat al carrer La Banqueta número 9. Allà es prendrà la pressió arterial a tots els participants amb la col·laboració de professionals sanitaris del CAP i també dels consultoris de la comarca. La prova, però, no només consistirà en les mesures, sinó que també es faran preguntes als assistents sobre l'estil i hàbits de vida i se'ls informarà a l'hora del funcionament del sistema sanitari. El doctor Dakiche Wedakor explica amb més detall en què consistirà el cribratge.
Vamos a explicar en qué consiste el estudio y luego lo tomaremos la presión arterial en 3 ligadas, en 3 veces. Luego lo vamos a hacer el peso, su talla, y si vemos que está alterada la presión arterial, le remitiremos una hoja para que vaya al CAP para enseñar la hoja de derivación. Y a continuación le haremos 5 preguntas sobre los factores de riesgo cardiovasculares y el estilo de vida. Y luego las enfermeras, porque vendrán las enfermeras del CAP para hacer las medidas, para realizar las medidas, le remitiremos a cada participante una hoja de consejo sobre de información sobre la hipertensión. Y para acabar, el personal de gestión de información del CAP dará una información sobre el circuito, el funcionamiento del sistema sanitario.
La participació és totalment voluntària i els organitzadors fan una crida perquè el màxim nombre de persones s'hi sumi, ja que l'estudi permetrà millorar la detecció i el control de la hipertensió en aquest col·lectiu. De fet, s'estima un total de 150 participants perquè els resultats de l'estudi siguin prou contundents i vàlids. Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la hipertensió és el primer factor de risc cardiovascular a tot el món. Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb els responsables d'aquesta campanya al telèfon 973 44 60 28. I obrim ara el bloc més lúdic i cultural de l'informatiu d'avui. Anem en primer lloc fins a Age, el Parc Astronòmic del Montsec, inaugura temporada aquest divendres amb novetats tecnològiques i una programació excepcional. A més de consolidar la seva aposta per la digitalització i la sostenibilitat, l'Astronòmic commemorarà aquesta temporada l'any Assumpció Català amb una sèrie d'esdeveniments que se sumaran als ja programats per la Generalitat, entre els quals destaquen l'acte central del centenari que tindrà lloc a Age i el Festival d'Astronomia del Parc, que estarà dedicat al centenari de l'astrònoma Assumpció Català.
Aquesta temporada, que s'allargarà fins al 10 de gener de l'any 2026, ve marcada per 3 fenòmens astronòmics de gran importància. El 2025 serà un any de màxima activitat solar. El 29 de març es podrà veure un eclipsi parcial de sol amb una cobertura del 25-30% que farà que la claror d'aquell dia canviï i les ombres es percebran més dèbils. Aquest eclipsi servirà com a escalfament per l'anomenat triplet ibèric, amb 3 eclipsis solars consecutius entre l'any 2026 i 2028. D'entre les novetats que prepara el Parc Astronòmic del Montsec destaquen les següents. L'estrena al març de la pel·lícula Hazelnuts, In Search of the Perfect Planet, una aventura espacial en 3D per a tota la família. 2 esquirols viatgen per l'espai a la recerca de superavellanes i descobreixen la importància del nostre planeta Terra. Una producció guardonada amb 6 premis internacionals que és ideal per als més petits. A partir d'aquest 2025 també totes les visites diurnes generals seran en 3 dimensions i s'amplien a 2 hores. També a partir del mes de març es podrà gaudir d'un nou mode de realitat virtual a la sala Starlight. A més, durant l'any 2025 hi haurà 3 experiències singulars. El Festival d'Astronomia, que se celebra anualment i que enguany arriba a la seva 11a edició, on es presentarà una àmplia gamma d'activitats científiques, culturals i d'oci dissenyades per a tota la família. El cicle Música a les Estrelles, que arribarà a la seva 15a edició combinant una visita al parc amb un espectacle musical d'artistes catalans. I per al proper Nadal, el Parc Astronòmic acollirà la segona programació especial per les festes nadalenques amb activitats per a tots els públics que combinen la ciència amb l'observació guiada i música en directe per gaudir d'una experiència màgica sota un dels cels més espectaculars de Catalunya.
I tornem ara a Balaguer per parlar en aquest cas del projecte Biblioteques amb D.O. La Biblioteca Municipal de la Ciutat ha donat aquest dimecres el tret de sortida a aquesta nova edició d'aquesta iniciativa que, recordem, vincula la cultura amb la tradició vitivinícola.
L'activitat inaugural ha tingut lloc amb l'espectacle d'Aquells boleros, aquests contes, a càrrec de la narradora i actriu Mònica Torra, acompanyada al piano per Xema Riera. Segons expliquen els seus autors, es tracta d'un espectacle que ha combinat música i narració, transportant al públic a través d'històries d'amors impossibles, passions desenfrenades i sentiments a flor de pell, sempre amb un toc d'humor.
I expliquem les històries que s'amaguen darrere dels boleros, que com us podeu imaginar són històries de desamor, d'amor desenfrenat, de passió, situacions que acaben, vaja, que les històries acaben la majoria com el Rosari de l'Aurora, però són molt divertides i juguem amb això, amb l'humor, amb la nostàlgia, amb l'amor, divertides i molt entretingudes. I sempre convidem al públic, que avui que tenim un pianista i que tenim, estem acompanyats del vi, doncs que s'animi, que cantin amb nosaltres.
Un any més l'activitat ha anat acompanyada d'un tas de vins de la DO Costes del Segre, conduït per Francesc Molins, del restaurant Cal Xirriclo.
Han sigut guanyadors els dos dels premis de l'últim any de Costes del Segre. Val? Començarem amb el Gotim Blanc, val? D'aquí del celler del Castell del Remei, que ha sigut guardonat com el tercer millor vi el millor vi blanc jove d'aquí de les terres de Costes del Segre. Val? I després també presentarem el Logrealó, el del poble de Seró, molt a prop d'Artesa de Segre, que ha sigut el millor vi negre jove d'aquest any dintre de la DO Costes del Segre. Val?
Amb aquesta primera proposta, la biblioteca ha posat en marxa un mes ple d'activitats on el vi i la cultura són els grans protagonistes. La directora de la biblioteca, Núria Arbós, ha destacat que és la desena edició d'una activitat que té molt bona acollida i que, entre d'altres objectius, vol apropar la biblioteca a altres públics.
Una mica l'objectiu és aquest, però a banda també apropar la biblioteca a públics que potser no ens coneixen i que sí que a través de la cultura del vi doncs es poden sentir atrets i poden venir a descobrir veure què és això que fem aquí a la biblioteca i de passada ens coneixen i gaudeixen d'aquestes històries i després, per altra, doncs, fomentar tot això dels productes de proximitat, els vins que tenim aquí a la nostra terra i que realment doncs puguem gaudir de tot això.
El pròxim espectacle tindrà lloc el proper dimecres, dia 12 de febrer, amb Bàrbars, de Jordina Biosca, que estarà acompanyada de la guitarra per David García. El cicle els completarà amb 7 d'històries, una proposta de lectures dramatitzades programada pel dimecres, dia 19 de febrer, i amb una activitat infantil, la Casa del Vi, el proper dijous, dia 27 de febrer. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia a biblioteca@balaguer.cat o trucant al telèfon 973 44 34 10.
I continuem a Balaguer, en aquest cas per parlar del cicle Xerrades amb Expertesa que organitza el Museu de la Noguera i en el marc del qual aquest dijous, a les 7 d'aquesta tarda concretament, es fa la xerrada amb Mossos d'Esquadra durant la Guerra Civil Espanyola 1936-1939. Una xerrada a càrrec de Manuel Fèlix González, sotsinspector del Servei Històric del Cos de Mossos. En aquesta conferència s'analitzarà i explicarà la implicació i els fets més rellevants de les esquadres de Catalunya durant la Guerra Civil. També com es desenvolupava l'organització interna i com actuaven les seves unitats, entre altres qüestions relatives a la història del cos. La xerrada complementa l'exposició Mossos d'Esquadra, Segona República i Guerra Civil, que fins al 25 d'aquest mes de febrer es pot veure a la sala l'estudi 76 de la Casa de la Paeria, i en la qual, a través de diferents plafons divulgatius, s'expliquen els orígens i la trajectòria del cos policial. La xerrada es podrà seguir en directe al mateix Museu de la Noguera o bé a través de streaming pel canal de YouTube d'aquest equipament. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dijous.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva que avui dediquem àmpliament a parlar de curses. Comencem explicant que el divendres 31 de gener es va celebrar al Teatre de l'Amistat de Mollerussa la desena edició de la Gala de les Mitges de Ponent, una gala que premia els atletes amb més punts de les quatre mitges maratons de Ponent, la de Tàrrega, Balaguer, Mollerussa i Lleida. A l'acte hi van assistir també Òscar Martínez, el diputat de Salut i Esports de la Diputació de Lleida, i Marc Solsona, l'alcalde de Mollerussa. El guanyador en la categoria absoluta va ser Mohamed Lamin, del Xafa Tolls. Completaven el podi Ivan Menchón, del Runners Balaguer, i l'independent Joan Silvestre. En la categoria femenina, la guanyadora va ser Rosamari Carulla, del Logisport Guineu. Ho va fer seguida d'Emma Carreras, del Tri 440, i Laura Bota, del Xafa Tolls. També es van donar premis en altres categories, com per exemple el sènior femení, amb Patri Esther Gaspar, que va ser la primera classificada, seguida de Núria Tillo i la independent Andrea Valls. En el capítol masculí, el guanyador va ser Mohamed Lamin, del Xafa Tolls, seguit d'Ivan Menchón i Albert Dolcet. En la categoria veterans, Toni García va ser el guanyador, imposant-se a Jordi Frias i a Cisco Granados. En la categoria femenina, Rosamari Carulla va fer-se amb el millor podi, seguida de Laura Bota i Anna Serra. En la categoria ja màster femení, la guanyadora va ser Toni Hermoso, seguida de Consol Bosch. I en categoria femenina, Josep Domènech va ser el primer classificat, seguit de Jordi Molins i Luis Jiménez. També va haver menció especial per Josep Domènech, que va aconseguir 291,38 punts en cadira de rodes. Recordem que el circuit de mitges de Ponent s'iniciarà el pròxim 9 de març. Serà amb la mitja marató de Balaguer. Es pot trobar més informació a mitgesdeponent.cat. I sense deixar de parlar de curses per un altre caire, parlem de Puigverd de Lleida, que va acollir el passat diumenge 2 de febrer unes 700 persones a la 17a edició de la cursa de la Serra, una prova puntuable per la Lliga Ponent i la Lliga Ponent Trail, ja que constava d'una caminada, curses infantils, una trail de 13 quilòmetres i curses de 10 i 6 quilòmetres. Albert Pinyol, del Finques Prat Runners, es va imposar, ho va fer amb un temps de 36 minuts i 22 segons. En segona posició hi va haver Sancho Ayala, dels fondistes solsoners, i en tercera l'independent Jordi Santaulari. Pel que fa a la categoria femenina, Rosa Mari Carulla, de l'Alt Anguir, va ser la guanyadora amb un temps de 41 minuts i 50 segons, seguida de Roser Chipell, i en tercera posició Verònica Mari Ruiz. Per la prova de 6 quilòmetres, el guanyador va ser Javier Castells, del Finques Prat Runners, amb un temps de 23 minuts i 48 segons, completant el podi Juanma Fernández, i en tercera posició Albert Marsol. En el capítol femení, Antoni Argilés, de l'Almiramar, va ser la primera en creuar la línia de meta, amb 29 minuts i 16 segons, seguida de Sílvia Fandós, i en tercera posició Laura Pallejà, del Runners Balaguer, que va entrar amb un temps de 31 minuts i 23 segons. Pel que fa a la trail, el guanyador va ser Roger Gou, amb un temps de 53 minuts 21 segons, seguit de Marcel Tradiu, i en tercera posició Borja Marfil. En categoria femenina van fer podi tres atletes independents, Maite Ferran, amb 1 hora i 3 minuts i 1 segon, seguida de Queralt Ariño, i en tercera posició Pilar Comella. Es pot consultar la resta de podis i classificacions d'aquesta cursa de la Serra de Puigverd a la web itersing.cat. I parlem tot seguit de futur, concretament de que el pròxim diumenge 23 de març tindrà lloc l'onzena edició de la Trail Les Peulles, que organitza el Club Esportiu Peulles del Montsec. Una prova de muntanya que transcorre pels municipis de les Avellanes, Vilanova de la Sal, Santa Linya i Tartareu. Comptarà amb dues modalitats, la cursa Trail Peulles, la de 32 quilòmetres i 961 metres de desnivell positiu, i la Peulletes, de 14 quilòmetres i mig amb 346 metres de desnivell. La cursa de 32 quilòmetres, de fet, està inclosa dins la Lliga de la Noguera de Curses de Muntanya i té un temps màxim de 9 hores per completar-la. D'altra banda, la Peulletes es pot fer com a cursa o com a caminada, i enguany es dirigirà cap a Vilanova de la Sal. Aquesta modalitat només puntua com a caminada dins la Lliga de la Noguera. La sortida serà des de la pista poliesportiva de les Avellanes, a les 8 del matí per als participants de la Trail i a 8:45 per a la Peulletes. Les inscripcions ja estan obertes. Es poden fer a través de la web inscripcions.cat. Els preus, de fet, varien segons la data d'inscripció. Hi ha descomptes per a aquells que s'apuntin abans del 28 de febrer. El preu inclou, recordem també, entre pa calent a l'arribada, els avituallaments, obsequi per a tots els participants i servei de fisioteràpia. Es pot trobar més informació a peullesdelmontsec.com.
I entrem en l'última part de l'informatiu, els darrers minuts en què, com és habitual, parlem de les portades dels diaris. Avui el Segre destaca que un migrant de 24 anys és la víctima que acusa el capellà de les Borges de violar-lo. També destaca que el sector agrari recolza separar Sant Miquel en una fira popular i una de professional. I un altre dels titulars destacats és que la xarxa de narcos desmantellada a Lleida va encarregar un assassinat a Montgat. Alça vol tornar a obrir el bar de l'estació de busos de Balaguer. És el principal titular del diari La Mañana d'avui, una notícia de la qual també ens hem fet ressò avui en l'informatiu. D'altra banda, la fotografia de portada està dedicada al partit d'ahir entre l'AEM i el Futbol Club Barcelona a Lleida. L'AEM diu porta 10.000 persones al camp d'esports. També parla de la llibertat i mesures cautelars per al capellà de les Borges i de la cambra i Pimec, que avalen, diu, la nova fira de Sant Miquel. El Punt Avui obre la portada d'aquest dijous amb les paraules de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Maria Mireia González, que diu la gent s'ha de poder quedar a viure a Santa Coloma. En l'àmbit internacional es fa ressò avui el Punt Avui de les declaracions de Donald Trump, que diu vol una riviera a Gaza. També destaca que el govern català compra 743 pisos per 72 milions d'euros a un fons inversor. I fins aquí l'informatiu d'aquest dijous. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.